A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, l'hora de la Fundació Puigverd.
Hola, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra, molta salut per totes i tots. Ara va ser uns minuts de les 5, tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és Temps de Benestar. Avui, l'hora de la Fundació Puigverd. Els volem agrair la decisió d'acompanyar-nos cada dia a les 5 a Ràdio Estel i concretament al programa L'Hora de la Fundació Puigverd. Serà un plaer compartir aquests propers 30 minuts de la tarda d'avui. Com és habitual, cada dilluns i dimarts ens reunim l'equip del programa amb metges especialistes de la Fundació Puigverd, experts en neurologia, nefrologia, andrologia, medicina reproductiva i psicologia. Avui, per deferència de la Fundació Puigverd, estarà amb nosaltres una logopeda volcada a reparar les lesions que ha deixat a les persones que han estat ingressades a la UCI per la Covid-19. Tot això i més, ara, a l'hora de la Fundació Puigverd. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento, com sempre, les vies de so, José Matosis, a la direcció i producció, la Susana Armengol, i a la conducció, qui us parla, Marc Rius. Un consell abans de començar el programa no estarà malament.
La infecció urinària pot acompanyar-se de prostatitis aguda que causa malestar general, com ara febre, coïssor o fins i tot dolor en urinar. I cursa també amb símptomes relacionats amb la dificultat per buidar. Disminució del flux urinari i buidatge incomplet sobretot, i símptomes també irritatius, freqüència i urgència miccional, així com necessitat d'aixecar-se la nit a orinar.
Avui parlarem de com han influït els logopedes en els malalts que han estat ingressats i han superat la Covid-19. Coneixerem les seqüeles que pot deixar a les persones que han patit de ple la Covid-19. Com i amb què els han ajudat els logopedes? Per parlar d'aquest tema, avui està amb nosaltres la Belén Novoa, logopeda especialitzada en atenció primerenca i en neurodesenvolupament, amb màster de neurologopèdia. Actualment treballa a Ginebra, a l'Hospital Universitari de Ginebra, al laboratori del doctor Oliver Baut. També dirigeix el seu propi centre de logopèdia a Barcelona, el centre Belén Novoa. Belén, bona tarda i benvinguda.
Bona tarda, gràcies, Marc.
Molt bé, doncs a tu, per ser aquí nosaltres, amb una mica de distància, però que et sentim fantàsticament, igual que estiguis aquí a l'estudi del carrer Condes de Belllloc de Ràdio Estel. Bé, doncs, si et sembla... Sí, sí, és cert. Si et sembla, comencem. Quin és el paper dels logopeda en les seqüeles de la Covid-19?
Bueno, el nostre paper ara mateix crec que és un paper molt important. Ara que molts pacients ja, afortunadament, ja estan a casa seva, però també ha estat molt important la nostra tasca dins de l'hospital, perquè apareixen moltes dificultats a partir de certes intubacions, de les intubacions que han hagut de fer a certs pacients per dificultats respiratòries, apareixen aquestes dificultats per tragar, per empassar, no? El que diem la disfàgia. I és una dificultat molt greu. Jo no sé si alguna vegada algú dels nostres oients, de la gent que ens estigui escoltant, ha patit alguna d'aquestes dificultats, no? Dificultats per empassar o fins i tot la mala sensació que té un mateix quan s'ennuega. No? I diu, mare de Déu, ara no puc parlar, no? I passes com uns minuts que no pots parlar, no? I que no pots respirar. Bueno, doncs això, si ho transferim a una persona que després de sortir d'un hospital que li treuen aquesta ajuda respiratòria amb aquesta intubació i no pot tornar a gaudir de menjar tranquil·lament, d'empassar tranquil·lament, sinó que s'ofega, s'ennuega o fins i tot perd certa sensibilitat, doncs és molt dur. És molt dur, però ho hem de dir així. Per tant, el logopeda, en aquest sentit, jo crec que ha fet i que està fent una molt bona tasca No estem a tot arreu, això és bueno, malauradament és així,
Sí, eh?
no estem a tots els hospitals ni a totes les plantes que hauríem de ser-hi, però a on han estat, està més que demostrat que han ajudat moltíssim en aquests pacients a sortir de l'hospital ja amb una certa recuperació i per després continuar amb aquesta recuperació a casa.
De fet, avui estem parlant de les seqüeles que ha deixat el Covid-19 a les persones que han estat intubades, però les persones que han estat, la intubació també s'intuba a persones que operen del maluc o que operen d'alguna altra cosa, que també, si estan intubades, també, a vegades també precisen un logopeda, no?
Bueno, aquí juguem amb el temps d'intubació. Quan tu
Clar.
estàs intubat durant un parell d'hores, a veure, el que pots tenir després potser és un malestar. Quan estàs intubat durant 15 dies, un mes, 2 mesos,
Encara és
o el temps
pitjor.
que calgui,
Clar.
encara és pitjor perquè tota la nostra estructura orofacial, totes les nostres mucoses, la llengua, tota la part que intervé en aquesta deglució es veu afectada. I
Clar.
després hi ha també la part emocional de que veus que no, o sigui, no pots tornar a gaudir d'una cosa tan, tan senzilla com és empassar, que
I
és
tant.
automàtica. O sigui,
Clar.
tu has de... tu ets una persona que no pateix cap patologia, no tens res, tu estàs dinant, estàs menjant, no has de pensar, ostres, ara ja tinc, no?, la carn ben desfeta, ben mastegadeta, ara l'empasso, vale? Ara poso la llengua en aquest punt, ara la doblego així i pam, no?
No, és
Me la
maca.
trago, me trago la carne.
Clar.
És automàtic, és
I tant.
totalment automàtic. I pots no, acabar de menjar aquest tros de carn, d'empassar, beure un got d'aigua, no passa res, continuem, no? Molta gent, aquest automatisme ja no és tan automatisme, perquè hi ha
Clar.
certes parts que ja no responen del tot.
Clar.
Sí, és
També
així.
podria ser la gent gran, no? Quan a mesura que et vas fent gran.
També. Exactament, també. Bueno, hi ha patologies molt, molt horribles, per dir-ho d'alguna manera,
Sí.
no? Molt horribles relacionades, per exemple, doncs, la demència, l'Alzheimer, que tenen, bueno, pacients que s'obliden d'empassar i
Clar.
es queden amb el menjar a la boca i els hem d'estimular d'alguna manera, has de fer maniobres de compensatòries per ajudar-los a empassar. No només és del COVID, de la COVID, no?, com estem parlant ara, sinó
Clar.
que hi ha molts pacients que pateixen aquesta patologia tan horrorosa que és la disfàgia. Bueno, i d'altres patologies que ara no ens ficarem, no?, però que
Sí.
segurament a tots ens ve al cap. Sí.
Es parla de logopèdia en pacients que han passat de Covid i que han hagut de ser hospitalitzats. Què fa un logopeda en aquests casos?
Mira, aquí és molt important, en aquests pacients, és avaluar aquest pacient, vale? Quan està allà a l'hospital. Pel que tinc entès i segons una mica la recerca que he fet, alguns hospitals no incloïen el logopeda a la UCI, però sí els passaven després, sí que després sí que estaven presents a la planta. I d'altres hospitals sí que havien consolidat aquesta figura, com per exemple a l'Hospital Cunqueiro a Galícia,
Sí.
que ja posa la logopèdia a la UCI i fan
Ah.
que tots els pacients marxin amb aquesta dieta oral, no?, que és com li diem, no?, quan tu no pots menjar, no?, com tu, Marc, com jo, que
Sí.
mengem de manera natural per la boca, etcètera. Quan ho fem és una dieta oral. Bueno, aquests pacients que estan intubats, òbviament, no ho poden fer d'aquesta
Clar.
manera, no? Pues aquests logopedes que estan allà a la UCI, el que fan és un... És com... No, el seu propòsit és reintroduir l'alimentació oral d'aquest pacient, vale? Sempre tenint en compte, sempre, sempre, el quadre del pacient. Val? No serà el mateix un pacient de 25-30 anys que possiblement un pacient de 80. Val? O sigui, hem d'avaluar el pacient de manera individual.
Clar.
Però la idea sempre és aquesta, reintroduir aquesta alimentació oral en el pacient i que sigui el més efectiva possible, i passa per investigar, entre cometes, o valorar aquest pacient, explicar-li fins i tot com és la biomecànica d'aquesta deglució, perquè fins que tu no t'hi poses i no ets conscient de com funciones, de com fas el bolo, no? del menjar, com l'empasses, per on va, com es fa, doncs a vegades també t'és difícil de després poder-ho treballar tu o poder entendre quan et diuen no, doncs posa la llengua aquí, no? Aquesta estimular des de fora està el logopeda, però tu des de dins has de ser capaç també d'entendre quins moviments has de fer, no? I és orientar cap a una estratègia de rehabilitació, sempre. O sigui, ho fem des de l'hospital perquè després des de casa puguem continuar. Lo perfecte, lo meravellós seria ja sortir de l'hospital amb l'alta sota la mà i dir, ok, he estat intubat, però ara ja puc continuar amb una dieta oral, no? Això seria lo més fantàstic. Però no tots els hospitals entenc que tenen aquesta figura, no tenen aquesta ajuda i a més que després de tot el que hem passat amb la Covid-19, amb la saturació dels hospitals, dels llits i tot, bueno, hem de ser molt respectuosos amb el que demanem i quin judici fem, eh? O sigui, vull ser molt respectuosa amb tot això, sobretot.
L'hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, hospital especialitzat en urologia, nefrologia, andrologia i salut sexual i reproductiva, amb més de 50 anys i més de 700 professionals al teu servei.
Nosaltres continuem a l'hora de la Fundació Puigverd i continuem parlant amb la Belén Novoa, logopeda especialitzada en l'atenció primerenca i en neurodesenvolupament, amb màster en neurologopèdia. Belén, també tracteu les afeccions vocals secundàries per la intubació prolongada, aquesta intubació que parlaves abans?
A veure, tractem si tenen un impacte directe amb algun trastorn, bueno, amb el trastorn de la disfàgia. No tractarem més enllà si tens alguna llaga o alguna cosa així, vull dir, això no ho tractarem nosaltres. No podem prescriure cap medicament. Podem donar pautes d'higiene, això sí, donem moltes pautes d'higiene, que és molt important també, per després ajudar-nos en tota la part de rehabilitació, però que a vegades amb això és suficient, eh? O sigui, si tenim unes bones pautes, al final, si tens algun problemet amb la pell o etcètera, doncs això es curarà, s'anirà curant. Però bueno, per això crec que estan els metges especialistes
sí,
en aquest
sí.
sentit o algun farmacèutic que ens ajudi amb alguna prescripció, no? Però sempre amb unes bones pautes crec que hi ha molts problemes que es poden solucionar.
Les seqüeles de la Covid-19 que parlem avui poden apreciar-se a nivell neurològic, muscular, psicològic i inclús afectar la comunicació oral del malalt?
A veure, en el moment en què hi ha, tornant en el tema de la intubació,
sí.
En el moment en què hi ha una intubació, aquesta biomecànica, aquesta habilitat que tenim nosaltres per parlar, per articular sobretot, per modular la veu, això es veu afectat, òbviament.
Clar.
O sigui, les cordes vocals no estan en el peu,
clar.
Estan, per dir-ho d'alguna manera, estan a la gola. Hi ha una intubació... malament,
clar.
Hi ha una sequedat. Tota la part bucofonatòria, la part d'articulació, si no la fas servir, o sigui, és un múscul. Tenim els músculs orbiculars, tenim la llengua, que és un múscul potentíssim. Si no els fem servir, allò
s'atrofia.
Costarà. S'atrofia, s'atrofia. Una mica així, s'atrofia, hem de dir-ho així. I s'atrofia després per un munt de feina que ha de fer aquesta llengua. Un munt de feina. Esbocinadors, també. Després no tindrem força tampoc per inflar un globo, que
clar.
És una cosa com tan senzilla. Pues potser després no tindrem. No només perquè hi hagi una insuficiència respiratòria derivada de... No, és perquè també tota l'estructura muscular... Home, pues, està afectada. Ha estat potser sense treballar durant 2 mesos o 3 mesos.
Clar.
No, no l'hagamos de menos, no l'hagamos de menos. Molt important.
Continuant amb la intubació, a vegades qui no ha vist persones que els han operat una operació que pot durar pues, no massa, pues, una hora. I a haver estat intubades, aquestes persones, pues, intubades per respirar, per posar-los la via respiratòria, tenen afecció a les cordes vocals. La veu els hi queda més prima. Diu, és que m'han intubat i m'han tocat les cordes vocals. Bueno, això també suposo que és una feina vostra, no?, del logopeda.
Sí, a veure, hem de tenir en compte també que hem de deixar temps també en aquest tipus de dificultats que apareixen.
Que no,
val?
Que no es pugui recuperar sol.
Clar, o sigui, és a dir, quan tu surts d'una intubació, si parlem d'una intubació per una operació lleugera de molt poques hores, segurament quan surts, home, tens, pots tenir dolors, pots estar en malestar, pots sentir sequedat. Després, si són intubacions prolongades, home, aquí ja significativament podem trobar pot provocar algun tipus de malestar amb més llarg plaç i pot haver-hi també lesions en l'àrea superior. Hem d'intentar també distingir, no? Si és una cosa més passatgera, no? Pues surts d'allà, estàs, bueno, també els nervis, això et juga una mala passada,
sí.
Bueno, potser deixem un temps i això bueno, es resol del problema i després pot haver-hi complicacions que, bueno, que sí que hem de tractar. S'ha d'avaluar sempre, 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 sempre el motiu. I quin és també aquesta molèstia? No és el mateix el que tu dius, una veu que et queda com així, totalment rasgada, ja no pots parlar. I quant de temps porta així vostè? És que porto ja així 2 mesos. Home, pues això, no, ja no.
Cap al logopeda.
Clar, anem-hi, som-hi, anem a veure. A veure, primer segurament et enviarem a l'otorrino perquè et faci una valoració, no? I que ens ho miri bé amb la seva camareta, que ens digui si aquestes cordes vocals realment han patit alguna cosa. I després sí que si podem, pamba, ens anem al logopeda. També hem de saber si aquesta veu ja estava una mica així abans, perquè a vegades li posem tota la culpa a lo que ha vingut de la intubació i potser abans pues, ja teníem una veu així, no? I uns mals hàbits, etc. No? Depèn del pacient i depèn del temps que hagi estat intubat. És que cada cas és un món, és un món. S'hauria de valorar.
Esteu escoltant l'Hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, centre de referència internacional en el diagnòstic i tractament de les patologies i disfuncions de l'aparell urinari, de l'aparell genital masculí i dels problemes reproductius de la parella. Oferim medicina reproductiva. Comptem amb el volum de casos tractats més gran d'Europa en les seves especialitats.
Molt bé, doncs continuem parlant amb la Belén Novoa, logopeda especialitzada en atenció primerenca i en neurodesenvolupament, en màster en neurologopèdia. Actualment treballa a Ginebra, a l'Hospital Universitari de Ginebra, al laboratori del doctor Obat. També el doctor Oliver Baut. També dirigeix el seu propi centre de logopèdia a Barcelona, el centre Belén Novoa, que la poden trobar a les 3v.belennovoa.com. De tota manera, preguntarem amb ella perquè ella té la veu més entenedora que la meva. És Belén Novoa, no? El centre?
Sí, és Belén Novoa, sí.
3v. BelénNovoa.com.
Com, exacte,
va,
sí.
Molt bé.
Sí.
Perfecte.
Novoa amb ve baixa, sí, exacte.
Novoa amb ve baixa.
És un cognom gallec.
Ah, sí? Molt bé. Abans, ahir vam tenir també el programa i no et vaig preguntar, que volia preguntar, vosaltres teniu els logopedes, teniu col·legi, no? Esteu col·legiats en un col·legi.
Sí, 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 exacte. Sí, tenim el nostre col·legi de logopedes, que està a Barcelona, ara no et podria dir al carrer, però sí que tenim un col·legi que ens respalda i que ens ajuda en tot el que necessitem i és una manera també d'oficialitzar-nos i de lluitar per nostres drets, per dir-ho així.
Continuant parlant amb els de logopedes, qualsevol logopeda pot tractar qualsevol patologia?
Qualsevol patologia que tingui, que estigui dins,
sí,
diguem-ne, del nostre abast, eh? No, sí, de la parla. No, no, del llenguatge, de la comunicació en general.
Comunicació.
No ens ficarem amb turmells, eh? No ens ficarem
clar,
amb turmells.
No.
Però sí, sí, qualsevol logopeda, sempre que tingui els coneixements, ho pot fer. És a dir, no, ningú és menys ni més que ningú, i si té els coneixements, ho pot fer, sí. Després sí que sempre queda que cadascú s'especialitzarà, no? És, pues, bueno, suposo que és com els fisioterapeutes o els metges en general, no? Que sí, tu ets metge, però després potser t'especialitzes més en una part que en una altra. Pues nosaltres igual. Hi haurà alguns logopedes que s'especialitzaran en trastorns del desenvolupament, no? O i d'altres amb comunicació específicament, parla, veu, fluència, degeneratives, hi ha un munt de trastorns dels que podem parlar, que sí, clar, que sí que podem fer tots.
Tots aquests trastorns que tu ara has anomenat i que també en vam parlar ahir, realment hi ha persones que diuen jo no vull anar al metge, jo no vull anar al traumatòleg, jo no vull anar, no li agraden al metge. I també poden dir, bueno, doncs jo poden tenir un trastorn d'aquests que avui has anomenat i no voler anar al logopeda. Què pot passar amb un trastorn d'aquests que no siguin tractats?
Bueno, et diria que crec que hi ha molt poca gent que no vulgui venir amb nosaltres, perquè som fantàstics,
sí, sí.
I treballem molt bé i solucionem problemes que en un principi poden semblar poc importants, però que després ho són. És molt difícil que tu no puguis anar al súper, allà on vulguis, a comprar qualsevol cosa i no puguis dir-li a la caixera em pots donar una bossa, sisplau? Això és molt dur.
Sí.
Potser en un primer moment dius, mira, jo passo d'anar al logopeda, jo ara he patit això, estic molt cansat, no vull... Però en el moment en què t'hi trobes amb la dificultat, dius, home, doncs potser val la pena esforçar-se i val la pena anar-hi. I val la pena que jo millori aquesta afàsia, val la pena que millori aquesta dificultat de comprensió, o fins i tot si he perdut l'audició, pel sí. que sigui, i no puc implantar-me pel que sigui, perquè ets molt gran o perquè no descartes aquesta possibilitat, pues, què fas? Et quedes a casa? No fas res més? O sigui, ja no pots anar a prendre el cafè amb les teves amigues,
clar,
ja no pots anar amb el teu marit, o ja no pots anar on vulguis o parlar amb els teus fills, perquè de cop i volta ja no hi sents. Pues potser val la pena que vagis a un logopeda i puguis, per exemple, aprendre la lectura labial, o puguis
sí.
aprendre algun tipus de comunicació alternativa, que això és fantàstic, que portarà temps, òbviament,
bueno,
i esforços
això,
molt grans, però val la pena. O sigui, el que no hem de perdre és el punt final. És cap a on vaig, cap a on vull anar, cap allà, doncs pues vinga, ho fem tot el que calgui. I pels nens és igual.
Amb 20 segons, m'agradaria que em contestessis. Creus que hi hauria d'haver un logopeda en unes residències de gent gran, a les residències de persones grans, els geriàtrics?
Totalment. 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 La part de comunicació és una part molt important en aquesta gent gran, que a vegades, per ser grans i estar una mica sols, perden aquesta habilitat i
sí.
perden les ganes de comunicar. I després, derivat també d'altres patologies, com parlàvem abans,
sí.
Es veu molt afectada, molt afectada. I la comunicació, el llenguatge, la parla, és una part molt important
sí.
per continuar vius i per continuar en relació i en contacte amb els altres. I crec que és fonamental.
Molt bé, doncs, Belén Novoa, moltes gràcies per haver estat aquesta tarda aquí amb nosaltres i t'esperem ben aviat. Gràcies.
Gràcies, gràcies a vosaltres. Adéu.
Adéu-siau.
A Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd. La superespecialització i la llarga experiència de la Fundació permeten fer un estudi diagnòstic curós i en profunditat, tractar el seu cas de manera única i personalitzada. i alhora oferir-li un amplíssim ventall de tractaments independentment de la complexitat que presenti. No oblideu que oferim medicina reproductiva.
Molt bé, doncs fins aquí l'hora de la Fundació Puigverd. Els agraïm la seva companyia i els esperem demà a les 5 amb més temes de salut. Amb el programa És Gran, sé gran. Gràcies per ser amb nosaltres. Fins demà.